Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
A la sintonia de Ràdio La Franca ja ho sabeu que a aquesta hora els dimarts repassem sempre la gestió municipal des de la perspectiva de la regidora o del regidor que ens visita, per tant, de les àrees que li comporten i que li ocupen. I en el cas del dia d'avui parlarem, suposo que, i sobretot especialment de temes de joventut, sense defugir, per exemple, també qüestions que tinguin a veure amb el cementiri municipal, que són les àrees que corresponen al regidor Miquel Medialdea. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja veus que avui se m'enganxa la llengua, no sé què em deu estar passant. Potser una qüestió de pràctica, hauré de fer exercicis perquè no s'enganxi. En fi, avui, justament, ara fa uns instants o fa una estoneta, convocava els mitjans de comunicació a la nau per traslladar una notícia d'una novetat que hi haurà a Vilafranca adreçada a la gent jove de cara a aquest estiu, o vigílies d'estiu, podríem dir, i també em sembla que és per anunciar, d'alguna manera, l'inici de la programació d'estiuenca, això sí, de la nau, eh?
Sí, a la bona tarda. Bueno, avui el que hem presentat és el que és la nau Summerfest, que al final serà una festa que comença a les 11 de la nit, en el qual vindran, serà sobretot música urbana, i llavors ve un grup que és emergent a nivell nacional, que sembla que està tenint molta projecció, i diuen que, bueno, que d'aquí poc sonarà molt, i a més, com intentem sempre fer des de la nau, el que intentem és doncs, acompanyar aquest talent emergent a nivell nacional amb talent emergent a nivell local, no? I llavors primer li farà de taloner a l'Ascen, que és un jove d'aquí Vilafranca, que ja ha editat el seu primer disc i que està ara justament treballant amb el segon disc, i llavors que actuarà davant d'aquest grup, i després acabarem tota la jornada amb un DJ també local, el Semis, que acabarà de punxar la música per acabar de fer la jornada festiva. I aquí estem intentant, després de 2 anys de pandèmia, amb la qual tots els espectacles que han fet allà a la nau han tingut de ser molt controlats, tot i que sempre hem d'acotar que la pandèmia encara la tenim aquí, però per sort les seves conseqüències no són tan severes com han sigut els 2 darrers anys, doncs el que volem és recuperar aquest esperit juvenil, aquest esperit festiu a la nau, i justament doncs, la millor manera és poder oferir un concert per als joves que puguin gaudir d'aquest inici d'estiu tots junts allà a la nau, no? I llavors estem intentant doncs, buscar això, no? Alhora que afavorim el talent local que pugui tenir l'oportunitat de mostrar-se davant dels joves, doncs també els joves que puguin tenir un espai d'oci alternatiu que darrerament doncs, es queixen molt de les opcions de César Vilafranca o oci nocturn, de que no tenen moltes opcions, doncs que a la nau pot ser una opció per a ells.
Aquest concert, com dèiem, donarà peu després a presentar la programació d'estiu. Serà com una prèvia, diguéssim?
Bueno, serà com el tret d'inici. Òbviament ja no presentarem res, perquè ja, com he dit, és una jornada festiva, per tant no sortiré jo a explicar als joves les activitats d'estiu. Bàsicament no crec que m'escoltessin en aquell moment, sinó que jo volem que sigui una jornada festiva per a ells, però per nosaltres és el tret d'inici el que serà la programació d'estiu de la nau, no? Llavors, bueno, ara s'està acabant de tancar, penso que d'aquí un parell de setmanes ja la presentarem públicament, però, bueno, sí que aquest concert vol ser el tret d'inici i volem fer d'una forma molt festiva i, a més, clarament enfocat amb els joves, a dir, vinga, una jornada nocturna, que és una cosa que ens demanen, que habitualment no tenim l'equipament obert a aquestes hores, i llavors una jornada que comença a les 11 de la nit i que està previst doncs, que duri bastant. Per sort, l'espai està ben insonoritzat i, en principi, no han de generar cap molestem als veïns.
I guarda una certa distància, podríem dir, amb els habitatges del voltant, eh?
Sí, hi ha certa distància i el més important és que està insonoritzat, no? Ja ens vam preocupar que aquella sala estigués insonoritzada i a doble entrada també per evitar les fugues de soroll quan s'obren les portes, per tant, en principi no ha de molestar els veïns. És obvi que hi haurà una mica més de trànsit de gent jove, però bueno, crec que també és la funció que han de tenir com l'espai jove, no? De poder-los oferir un espai d'oci alternatiu, que vegin que ells mateixos també poden ser partícips d'aquest oci, i jo crec que pot ser una jornada molt maca.
Clar, i és important que estigui insonoritzat aquest equipament, no només pels concerts puntuals que es puguin fer de nit, sinó perquè, pel que tenim entès, hi ha força joves que aprofiten per anar a aquest espai per assajar els seus instruments, i a vegades alguns d'aquests instruments doncs, també fan soroll, eh?
Correcte, i bàsicament també és perquè no generin molestes amb els espais i els veïns, no? No, aquest equipament, tota la part artística, jo crec que és de la part que tenim més ben treballada actualment, i jo sempre dic que la sala no és una sala de concerts, és una sala que li diem sala de creació expressament, perquè no volem que sigui únicament concerts. De fet, hem tingut residències artístiques que també van presentar, fa un temps es va fer un reportatge de Parades Televisió justament d'aquestes residències artístiques, i hem tingut joves pintors, joves escultors, joves que fan dansa, joves que fan mímica, que de fet tant els de dansa com els de mímica, el de mímica fa poc va presentar la seva obra al Teatre Calou a l'Auditori, i els joves de dansa dintre del dansòmetre. Per tant, superorgullosos que joves que han passat o que han estat un temps allà a la nau, de ser s'incorpori doncs, aquest talent, les seves obres, dintre de circuits ja més professionals, encara que siguin circuits locals. Llavors, la sala no és només una sala de concerts, sinó que, òbviament, pot ser una sala de concerts, però pot ser una sala també per fer dansa, pot ser una sala per fer teatre, pot ser una sala per fer mímica, pot ser una sala per fer conferències o altres coses. I per complementar, òbviament, doncs, tota la part més musical, doncs, des del principi, una de les coses que ens ha funcionat millor són els bucs d'assaig. L'únic que fins ara no els teníem equipats, sinó que els vam obrir i aquell que volgués ens portés els seus instruments i els utilitzés, i ara ja fa 6 mesos, penso que és des de l'estiu de l'any passat, que ja els van començar a equipar, no? Es va mirar altres bucs, quin tipus d'instruments tenien, què és el que posaven a disposició dels joves, i llavors es va comprar tant un equip de so, de micròfons, d'amplificadors, com dues bateries completes, un teclat, i ara no recordo si alguna cosa més. Però més que res perquè els grups no hagin de portar tota l'estona doncs, els seus instruments, sinó que hi hagin uns instruments de base que els puguin tenir ja. I llavors ara ja vam presentar, amb això hem tingut de fer una notificació pública de l'ús dels bucs d'assaig, però amb l'interès de que sí aconseguim vincular aquests projectes joves dintre l'equipament, la idea és que siguin d'ús gratuït, no? Però sempre quan els vehiculem. No? I llavors intentem buscar doncs, aquells joves que realment doncs, la música pot ser una passió, un hobby o qui sap si algun dia una professió, i que realment tinguin una necessitat no puntual, sinó recurrent de l'equipament, i que des de les seves propostes que estan treballant doncs, ens ho puguin presentar dintre la programació de la nau o d'alguna forma.
Estava pensant que aquí també necessitaríem un buc d'assaig d'aquests, però no per nosaltres, sinó pels motoristes que passen pel carrer a vegades, perquè justament per el tema de la Covid intentem ventilar de tant en tant aquest estudi de directes de Ràdio La Franca. Ara en aquests moments el tenim ventilat amb la finestra oberta i ha passat una d'aquestes motos que jo diria que per als decibels anava per sobre del que marca la normativa, però en fi...
No sé, acompanyava no... la notícia.
Sí, sí. Bé, estàvem parlant d'aquest espai de joves de la nau, perquè realment genera, en realitat, molta informació, molta notícia, i el que li volíem demanar és si genera també activitat, és a dir, aquests bucs d'assaig, que ja fa temps que estan a disposició, es fan servir,
els utilitzen la
gent?
Sí. La veritat és que s'estan utilitzant molt, pensa que també els usos no són usos de mitja hora, són usos llargs, i una mitjana de 2 usos diaris, l'altre dia justament en una roda de premsa dels bucs d'assaig, doncs la responsable de l'equipament deia que ho teníem. Llavors, al final el que busquem és això, no que hi passi moltíssima gent i que facin ús puntual, sinó intentar que siguin joves que realment facin una aposta, que facin més usos recurrents i que després els podem vehicular. Però, de fet, és dels espais que s'utilitzen més. No hem de perdre de vista que han tingut una pandèmia. Tot i la pandèmia, òbviament, en el moment de tancament va haver-hi una baixada d'usos dels bucs d'assaig, no només dels bucs d'assaig, sinó de qualsevol lloc que volguessis anar, però és dels espais que hem recuperat i que tenim uns bons usos. Bueno, de fet, està molt complet.
Mm-hmm. Parlem d'altres ofertes que hi ha en aquests moments i que genera la regidoria de joventut a l'Ajuntament de Vilafranca. Ofertes, en aquest cas, ja no tant de l'espai lúdic o musical que estàvem comentant ara, mm-hmm. sinó del laboral, perquè també fa pocs dies es presentava, no?, aquesta proposta que anomeneu workshops laborals, i que li demanaríem que ens detallés, o ens expliqués una mica més en detall què són aquests workshops laborals que s'organitzen.
Correcte. Aquí, al final, hem d'entendre que l'espai jove és un espai de promoció dels joves, no? del talent juvenil. I el talent juvenil, moltes vegades quan pensem en ell, pensem en talent musical o molt relacionat amb el tema de les arts. I nosaltres sempre ho visualitzem des d'un sentit ampli, no? I, a més, amb els joves, el període jove, si identifiquem els joves per alguna cosa, és perquè és un període de la vida que tots hi passem, on hi ha unes transicions molt clares, no? Una transició d'edat infantil a edat adulta, ja amb els canvis que pateix el propi cos, uns canvis a nivell educatiu que comences a tenir diferents opcions per estudiar o per enfocar doncs, els teus estudis, i també l'època jove són èpoques de transició cap al món del treball o cap a la independència del jove en busca d'habitatges i altres. Llavors, nosaltres el que no volem és que l'espai jove sigui únicament un espai lúdic, sí que volem que sigui un espai lúdic, però que aquí puguem fer propostes que ajudin en totes aquestes transicions als joves, i per tant, aquestes transicions cap al món laboral són importants també treballar-les. I, com diem sempre, el que és joventut és una etapa també transversal, tot i que tenim un servei de joventut, òbviament, que ens preocupem de fer polítiques cap als joves, hi ha altres serveis de les cases que fan polítiques cap als joves, el servei d'esports, doncs, majoritàriament la gent que passa per les pistes esportives és gent jove, i llavors hi ha altres serveis que també treballen. I llavors, en aquest cas, doncs, hem col·laborat amb el servei d'ocupació de la casa, amb el qual estem molt contents de poder col·laborar per poder oferir aquests workshops, perquè doncs els joves sàpiguen com a preparar-se una entrevista de feina, o perquè els joves sàpiguen com potenciar les seves competències dintre d'un currículum, etc. Llavors, estem molt contents, és com una prova pilot, a veure com funciona, per que pugui ser una línia de treball més a llarg termini.
Uh-huh. Sí, no recordo, normalment també hi va haver una col·laboració, vostè ens ho comentava, no? Uh-huh. Entre justament ocupació i també joventut, ara fa uns quants mesos, amb una primera fira que es va fer aquí a Vilafranca de talent jove, des del punt de vista també de productiu, per entendre'ns, no? Amb aquella fira en la que podíem trobar gent jove que fa coses, i que ven coses.
Sí. Van crear marca. Sí, la veritat és que va ser una experiència molt, molt enriquidora. De fet, hem de recordar que aquesta experiència tot surt d'un programa que ara és bastant visible a Vilafranca, que és el programa PIC, del Pla d'Intervenció Integral del Carrer Comerç i del Centre, que no només és intervenció, diguem-ne, d'obra, de millora d'espais, alguns força evidents, com es veuen al Carrer Comerç, al Carrer Banys, o altres espais que s'estan arranjant gràcies doncs, a aquest pla d'intervenció global, sinó que també dintre del pla hi havia una pota on es volia incorporar talent jove a l'Ajuntament. I llavors es va dir el programa Joves a Punt, que penjava del PIC, on s'incorporaven 4 joves en diferents serveis de l'Ajuntament. I vam tenir la sort que un dels serveis on l'incorporàvem era joventut. Llavors, com que una de les primeres obres que va encetar el PIC era la plaça Loli, el que es volia també és intentar veure si amb aquesta plaça Loli doncs, ajudàvem a donar-li vida doncs, per estimular una mica doncs, tots els comerços d'aquella zona. I llavors, aprofitant que teníem aquest jove talent a joventut dintre aquest pla PIC, se'ns va ocórrer que des de la nau, justament, una de les línies de treball és potenciar tota la xarxa de joves creadors, no? Llavors, hi havia molts joves creadors que no tenen l'oportunitat poder d'ensenyar els seus productes, els seus serveis, les coses que fan, doncs, de forma habitual, perquè, encara a vegades estan molt a cavall entre si realment és un hobby, és una feina o què és, però que sí que els agradaria, poder-ho ensenyar. Llavors, se'ns va ocórrer, aprofitar tot aquesta xarxa de contactes que havíem anat recollint pel fet de tenir la nau oberta, i ho vam treballar amb ells a dir, ostres, què podríem fer? I va sortir aquesta proposta de fer un mercat de talent juvenil, també ho vam voler definir en sentit molt ampli, perquè a vegades quan es fan aquests mercats s'entra molt un altre cop amb la part artística, i nosaltres volíem fer en sentit ampli. De fet, hi havia uns xicots que fan parapent, és a dir, que era, o unes noies que feien compreses de roba, és a dir, que realment era molt ampli, i va ser una experiència on vam col·laborar en diferents serveis de la casa, com he dit, que manava del PIC, i nosaltres vam quedar molt contents, perquè ens donava una visibilitat amb aquesta xarxa de joves creadors, que no és només treballar amb ells dintre la nau, que aquest projecte té continuat i continuem treballant, sinó poder sortir de la nau també i ensenyar-lo a la resta de Vilafranca. Llavors, la veritat és que vam quedar molt contents, i fins i tot ens ha quedat la sensació que hem sigut una mica pioners, perquè des de mercats sembla que el projecte va agradar, ens van demanar si podia tenir més recurrència, vam dir, a veure, estem treballant amb joves, no són joves professionals, són joves, i nosaltres això no ho podem repetir cada mes, però és a partir del format que nosaltres vam proposar, doncs han continuat treballant amb el mercat de la car, oferint aquests petits tastos de mercats, que penso que ara fan un cop al mes, també portant grups de música, i amb això molt orgullosos de poder haver sigut pioners i donar idees a altres departaments que molt bé estan utilitzant. I, de fet, ara estem treballant ja amb el que seria la segona edició del mercat de l'invisible, perquè la veritat és que vam quedar molt satisfets, vam estar parlant amb els joves que havien participat i tots també molt contents, vam fer una trobada posterior per veure, bueno, com tot, no? Fer una mica d'evolució, que ha anat bé, que ha anat malament, fins i tot es va plantejar si podíem fer dues jornades a l'any. Ho veiem complex perquè realment hi ha molta feina darrere, però vam dir, bueno, anem-ho a treballar. I ara, de fet, la setmana passada ens vam trobar amb la xarxa de joves creadors i el que hem tancat és una primera trobada, una primera jornada de joves creadors, que no serà l'invisible, que això és per continuar creant xarxa i teixint aliances entre els diferents joves, perquè hi ha alguns que ens costen, que ja han començat a col·laborar gràcies a aquest mercat de l'invisible entre ells, el qual també, pues, supersatisfets. I llavors, a l'11 de juny, a l'Espai Jove a la Nau, de 10 a 2, farem una jornada oberta a tots els joves que hi vulguin venir, on farem diferents treballs amb aquests joves creadors, d'intercanvi d'experiències entre ells, de, bueno, de que es puguin ajudar mútuament i de poder ensenyar els productes. I tot això ens servirà per escalfar motors, perquè avui en confirmem que ja tenim data i que sembla ser que el 8 d'octubre, això és la primera vegada que ho dic en públic, pues tindrem la segona edició de la Fira de la Invisible, el qual, òbviament, estem supercontents.
I aquesta activitat que es faria el juny a la nau seria com una activitat prèvia a l'Invisible, preparatòria per a l'Invisible, també?
Bueno, més que preparatòria, jo sempre ho dic. Al final, com a joventut, el que ens interessa és poder fer aquest treball de proximitat amb els joves i donar-los suports en diferents àmbits, no? I ells ens deien que una de les coses que es troben molts joves creadors és la solitud, i no la solitud personal, que troben a faltar algú, sinó la solitud de dir, ostres, estic fent una cosa que no sé molt bé com ho he d'engegar, que no sé molt bé si això pot ser realment un modus vivendi o algo que els hi permeti viure o simplement és un hobby, i parlar amb altres joves també els hi va bé. Amb altres joves per sentir-se acompanyats i poder parlar cadascun dels seus projectes, o amb altres joves que ja tinguin més experiència, que fins i tot s'hagin professionalitzat, perquè els hi puguin dir una mica, doncs, cap a quin camí seguir. I llavors, nosaltres volíem crear aquesta xarxa entre ells. De fet, vam crear una web, el Servei de Joventut, on els hi creem com un perfil públic en cadascú d'aquests joves, en un lloc agrupat, i així, si algun servei ens demana, escolta, saps algun jove que toqui música, saps algun jove que faci, els podem dirigir a aquesta web, però ens interessa molt teixir aquesta xarxa. Llavors, aquestes jornades és per teixir xarxa entre ells i enfortir, d'això és el que serà el mercat de l'invisible, que es vegi ja, doncs, sinergies entre els joves, no? Que no sigui un lloc on deixo jo la paradeta un dia, bueno, gràcies a l'Ajuntament perquè em permetiu tenir una paradeta i ja està, sinó tot això de tenir una continuïtat, no? I aquesta continuïtat la donem des del projecte de la nau i també, repeteixo, gràcies al projecte PIC, que ens dota d'una persona que ens permet donar-li aquesta continuïtat, no? Un jove a punt, un jove talent que hem pogut incorporar a l'Ajuntament.
Doncs ara sí que ens ha passat el temps volant parlant amb el Miquel Midialdea.
Escolta, l'Albert.
Ho hem de deixar aquí. Sí, a l'Albert, sí, que ja vau anunciar aquesta nova proposta, aquesta nova oferta, no? Ho dic en anglès perquè ho dieu en anglès vosaltres, eh? El bed and bike, que deu ser una llit o una habitació i la bicicleta.
Bueno, la veritat, en aquest cas, jo no soc molt amic de sempre utilitzar paraules angleses, tot i que acabo de presentar avui la Summerfest i... És a dir, són contradictoris. Però, bueno, en aquest cas es va fer tot un treball de disseny gràfic perquè al final interessava també, doncs, poder-ne fer difusió i màrqueting, i la veritat, aquesta paraula bed and bike donava molt de joc. I, bueno, al final la paraula ve alta, doncs, si la gires, semblen unes rodes de bicicleta, bed and bike, pues, són dues B altes i donava molt de joc gràfic. I al final el que estem oferint és un servei específic per a ciclistes, no? Un servei que hem vist que s'ofereix en molts albergs de la Costa Brava i que creiem interessant que aquí al Penedès, que tenim molt de potencial pel cicloturisme, i de fet la setmana següent, amb la qual nosaltres hi participàvem, doncs, des dels consells comarcals de la Vegueria Penedès, doncs, es presentava tota una proposta de rutes ciclistes al voltant dels nostres territoris, creiem que era interessant sumar-nos-hi i poder oferir una proposta específica de ser com el quilòmetre zero d'aquestes rutes 360 pel Penedès i bueno, però que no era només dir-ho, sinó que havíem de tenir uns serveis que acompanyessin els ciclistes, no? Serveis de poder netejar la bicicleta, de poder fer petites reparacions a menys que els hi puguem oferir, de fins i tot poder oferir-los certs descans, de dir, ostres, doncs abans de tornar del lloc on jo vingui, després de fer la ruta, doncs es volen dutxar, volen descansar una mica, volen tenir un esmorzar, i llavors, bueno, doncs poder això paquetitzar i poder-los oferir, no? Tant el ciclista que ve de fora com el ciclista que fa una ruta per aquí, diu, escolta, doncs mira, abans de tornar a casa, doncs per un momentet allà, no em quedaré a dormir a l'albergue molt menys, però per un momentet esmorzo, netejo bé la bici i ja torno cap a casa. I llavors, bueno, això és el que oferim amb el Bed & Bike, i crec que és una proposta atractiva que ara veurem, doncs, quina resposta té, però cada vegada estem veient que sembla que el cicloturisme pues està malsa, que el Penedès pues té un paisatge, tenim la fortuna de tenir la vinya que et permet tenir un paisatge molt distant, que, és a dir, que pots veure distàncies molt llargues i molt verd i interessant, i llavors, bueno, també volem aprofitar i nosaltres posar aquest granet de sorra amb aquesta estratègia global que des dels Consells Comarcals s'està treballant.
Oferta en l'alberg municipal de Vilafranca, en aquest cas.
Sí, sí, clar, nosaltres oferim doncs un punt de serveis i d'allotjament doncs amb aquells ciclistes que vulguin fer aquestes rutes, no?, que estan treballant des del Consorci de Promoció Turística del Penedès.
Doncs ara sí, Miquel Medialtea, gràcies com sempre com a regidor de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca per visitar-nos i l'emplacem en properes ocasions.
Moltíssimes gràcies, aquí estaré.